Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. Coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència Masclista, han sabut que la Guàrdia Civil ha detingut un jove de 17 anys com a presumpte autor de l'assassinat d'una nena de 15 i al vespre Oriol al Baix Segura. El crim s'investiga com un possible nou cas de violència masclista. Després de l'agressió, la nena va buscar auxili a casa del seu germà, que era a prop. La nena presentava ferides greus per ganivetades al coll i el germà la va portar a l'hospital de Torrevella, on va morir poc després. El detingut és l'exparella de la víctima i ella havia trencat la relació feia només uns dies. Oriol ha fet un minut de silenci com a protesta per la mort de la noia i l'alcalde, José Vergara, denunciava així els fets.
Que una niña de 15 años encuentre la muerte de manera violenta, y eso es irrefutable, pues es suficiente como para que este sentimiento del que hablaba antes, de desolación, de tristeza, incluso de rabia, pues embargue el alma, ya digo, de todo Orihuela.
Al llarg de l'any, 16 dones han mort per les agressions de les seves parelles, exparelles o fills. Més notícies amb la Maria Costa.
La justícia italiana ha condemnat a cadena perpètua un home de 31 anys per l'assassinat al maig de l'any passat de la seva parella de 29 anys i embarassada de 7 mesos. La sentència per aquest cas, que va commocionar el país, s'ha sabut coincidint també amb el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. D'altra banda, Itàlia també jutja un altre crim molt mediàtic. Una jove va morir assassinada ara fa un any pel seu xicot i unes càmeres de vigilància d'una zona industrial van gravar tota la seqüència del crim. El jove va fugir a Alemanya, on va ser detingut dies després. La fiscalia també demana cadena perpètua per l'acusat.
Un grup de jutges i fiscals retirats porten Joan Carles I a la justícia per 5 delictes contra Hisenda. Diverses personalitats, com l'exjutge del Suprem José Antonio Martín Pallín o l'exfiscal José María Mena, han presentat una querella contra el rei emèrit perquè la justícia tombi la regularització de la seva fortuna no declarada i hagi d'explicar-se al Suprem. Joan Carles I va pagar gairebé 5 milions d'euros a Hisenda fa 4 anys per regularitzar els diners que no havia declarat. Ara, aquest grup de jutges i fiscals retirats, on també hi ha diversos intel·lectuals, asseguren que aquella regularització era il·legal perquè, segons ell, el monarca ja sabia que l'estaven investigant.
Noves revelacions acorralen el fiscal general de l'Estat. La Guàrdia Civil assenyala que Álvaro García Ortiz va tenir un paper clau a l'hora de filtrar informació de la parella d'Isabel Díaz Ayuso i del seu cas judicial. La policia es basa en els missatges que va obtenir durant l'escorcoll al despatx d'Álvaro García Ortiz, en què aquest demanava la còpia d'un correu electrònic per fer una nota de premsa. El Suprem és a un pas d'imputar-lo per un delicte de revelació de secrets.
Almenys 17 desapareguts en el naufragi d'un vaixell turístic al Mar Roig, segons fonts egipcies. La majoria de les víctimes són turistes estrangers de diverses nacionalitats que anaven a fer submarinisme en un dels punts més habituals per aquesta pràctica a la regió de Mar Salam. Alguns mitjans locals identifiquen que a la llista de passatgers hi hauria alguns espanyols, tot i que segons l'agència Pestan, entre els supervivents. A l'embarcació hi anaven 45 persones, concretament 31 turistes i 14 membres de la tripulació egípcia. Passa endavant en el perllocament de la línia 4, la Groga, que ara acaba a la Pau perquè arribi fins la Sagrera. La Generalitat ha adjudicat la redacció del projecte constructiu perquè estigui fet d'aquí a 15 mesos. Bona part de la infraestructura per aquest perllongament ja està feta i ara hi passen els metros de les línies 9 i 10 Nord. També està acabada l'obra civil de les estacions a la Sagrera. L'obra que queda per fer preveu excavar a cel obert un tram nou de túnel de 320 metres i fer una estació al carrer Santander. Tot i ser un perllongament curt, només 3 quilòmetres per arribar a la línia Groga a la Sagrera permetrà augmentar la connectivitat del metro amb Rodalies i els trens d'alta velocitat. Els esports, Sonia Oler, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. El tècnic del Barça, Hansi Flick, descarta Balde i Lamine Yamal pel partit de demà contra el Brest de la Lliga de Campions. El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans del partit. El tècnic alemany es mostra confiat que l'equip recuperarà el seu millor joc i no s'ha mostrat especialment preocupat. El conjunt francès és el quart classificat a la Champions amb 10 punts de 12 possibles. El madridista Vinícius té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. L'extrem brasiler podria estar al voltant de 3 setmanes de baixa. Dimecres el Madrid visitarà el Liverpool i el Girona a l'Estum Gras, també a la Lliga de Campions. En bàsquet, el Barça ha fet oficial aquest matí el fitxatge del base brasiler Raúl Neto fins a final de temporada. Neto, de 32 anys, cobrirà així la baixa de Nicola Provítola, lesionat de llarga durada.
Fins aquí les notícies.
El dijous 28 de novembre, al matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som dilluns 25 de novembre. 25 de novembre, eh? A un mes de Nadal estem. I si és dilluns vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Lluís Carrasco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un mes i Nadal, eh?
Ja estem.
Però com passa tan ràpid, això?
Mira, fum, d'aquí 30 dies.
D'aquí 30 dies. Empar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Que estrany se'm fa tenir-te a la dreta, normalment
sí,
et tinc a l'esquerra,
sí,
eh?
Sí. Em sembla que tornaré al meu lloc habitual, la meva cadireta plegable.
És que derivant cap a la dreta, en realitat.
Ah, doncs llavors em canvio, eh? Perquè només
escolta,
faltarà això.
30 dies i serem a festes de Nadal, eh?
A veure, l'Albiol ja ho ha fet, no?
Sí, ja està l'arbre, ja hi és.
No és un arbre.
No és un arbre, no ens enganya, senyor Albiol.
O sigui, és a dir, a Barcelona no posen pessebre i l'Albiol posa un arbre. És que,
no,
de veritat,
en posa dos.
Fem-ho fàcil.
Mira, a la ciutat de Badalona, a la plaça de l'Ajuntament, hi ha un arbre preciós, sempre, preciós, decorat
amb... Que és com de veritat.
És un arbre de veritat, decorat amb llumets de color com groc. I després tens a l'altra banda, al costat del pavelló de la Penya, que hi ha un arbre, que és aquest que diuen que és el més gran del món... Bueno, del món no, em sembla que és Península Ibèrica, o Estat espanyol, no recordo, i que és enorme, que no sé què, és una estructura.
A veure, no ens fem els xulos de que és el més gran del món, perquè és com quan dius, ara farem un rècord de fer roig, és a dir, i guanyes. Dius, escolta, perquè al món no hi ha tantes persones interessades en fer roig. Vull dir, vol fer l'arbre aquest...
Guanyes doncs, per tonto, no?
Una mica, no? Per esforçat.
Carquinyolis a la producció, la Dolors Joanola i avui a la peixera en David Bueno i les ratafies al control en Sam Silva i en Fran López.
Surt de l'est superpop, tothom sap qui sóc, la fruta unista en la primera, les llistes, la reina del pop, factures i show, aquest cop i jugar el meu alter ego.
Avui es publica Alter Ego, el nou disc de la Sara Roy. Aquest és l'avançament de la Sara Roy. La coneixes, la Sara, tu?
No massa.
Ah, no?
No massa.
Ah, jo pensava que sí, com que et veia moure així els malucs.
No, perquè jo em moc ràpidament per qualsevol cosa, però no conec massa la Sara.
I més pregunta que us faig, humil.
Digues.
Diu, sortirà el superpop? Encara el fan, el superpop?
Crec que només el fan versió digital.
Ah, d'acord. I llavors, això de les llistes, ara, encara es porta? Això de les llistes... Perquè jo, abans sí que es feia, això, els 40 principals...
Estàs preguntant a una millennial, eh? Això li hauríem de preguntar a algú més jove.
M'ha sorprès.
La ratafia és el control, us deien, Sam Silva i en Fran López, i aquí a l'estudi de Carquinyolis habituals. Carlos Baray, per Fran Domènech, bona tarda.
Hola, bon dia.
Bona tarda, com estem?
A veure, tu, es fa la superpop o no?
Ja m'has donat una feina abans de presentar-me.
Sí, increïble.
El 2011, el superpop es va deixar de publicar.
Com ho fas tan ràpid?
Però online encara es publica o no?
Sí, segurament.
Perquè te pregunto una dada i me'n dones una altra.
Per cert, de llistes sí que se'n fan i segurament aviat ho veurem perquè Spotify
ens envia allò del que hem escoltat més vegades, de l'artista que més ens agrada.
Oh, i tant.
Que ara Spotify...
Almenys et fan la teva llista personal, perquè si no seria... O sigui, els campions de les llistes són els reggaetons, no?
El 2010-2011, que és més o menys quan el Corte Inglés devia eliminar la planta jove que es deia Jovenel Jovenella.
Oh, sí. Jovenel Jovenella,
sí, mare
de
Déu. Hi havia un cantó a l'esquerra, em sembla que era ella, i l'altre ell. I
llavors... Quina edat tenim, ja?
Oh, Jovenel Jovenella.
En Carlos Baray, per
llavors, ja la veu.
Sempre m'ha apassionat el Jovenel Jovenella.
Sube a la planta joven del Corte Inglés.
No feu publicitat gratuïta, tu, que posin quartos.
Sube a la planta joven de...
Ho posen al matí, però ho posin a la tarda, també. Va, de seguida, en Carlos Baraiber m'explica coses, però abans, Fran Domènech, què em portes avui?
Doncs mira, porto la notícia més impactant del dia. No ho és. I em sap greu que l'Òscar Fernández no n'hagi...
Vaja, Òscar.
No, però això ens veiem obligats a fer-ho nosaltres.
On your face, Òscar.
La Guàrdia Civil ha intervingut en una botiga de Badalona, ara en parlàvem, 7.320 unitats dels famosos ninotets Sony Angel, però atenció, estaven falsificats.
Oh! És que això del Sony Angel...
Increïble. Sí, sí. L'altre dia en teníem un aquí al micròfon.
Però estic flipant del mercat que està movent. Ara tothom va darrere del Sony Angel.
Aquestes figuretes, ja ho sabeu, que són barrets en forma de fruita que s'enganxen als mòbils amb un imant.
Nens despullats.
Sí, querubins.
Nens despullats, querubins.
Sí, això és el que són. Nens petits despullats sona fatal, són
querubins.
Sí, són bebès.
Doncs ara s'està investigant...
Nens despullats, és que...
A veure, querubins o no, és diferent.
Està el món com per anar dient aquestes coses.
Són nadons.
Querubins no tenen sexe.
És important dir-ho perquè si no sona fatal.
No tenen ales.
No, querubins no tenen ales ni sexe.
No tenen ales.
Vull dir, querubins tenen ales i no sexe.
Rarament. Gent que coneix el Sony Angels m'ha dit que rarament tenen ales, tot i que tenen els barrets de fruita, això sí. Bé, deia que la Guàrdia Civil ara està investigant el propietari d'aquest establiment on es venien aquests Sony Angels falsificats per un delicte de la contra la propietat industrial. On són aquestes joguines, no?
On són?
Ara mateix, doncs, estan custodiades a la secció de contraban de la duana principal de Barcelona, hi ha un departament que és aquest, per saber, lògicament, on han estat fabricades i on s'han fet aquestes falsificacions que puja el preu total d'aquestes 7.320 unitats a 150.000 euros.
150.000 euros en querubins, eh?
Falsifiques querubins i tens un pis.
Mare de Déu. Carlos Baraiber, bona tarda de nou.
Hola, què tal?
Moltes coses m'has d'explicar. Primer, la Superpop es fa online?
Mira, sembla que havien migrat cap a Superpop oficial a Instagram,
sí?
Però en escura l'equip d'investigació del Fets o Fakes diu que fa 44 setmanes que no publiquen.
Ui, això està més fort que viu, eh?
Que segueixi investigant.
Llavors aquesta cançó està parlant d'un futur potser possible.
Jo crec quants anys té Sara Roy.
Sara Roy, 20 i pocs.
Pues alguna vegada havia llegit una Superpop.
Sí. Jo sortiré al Superpop, i si no el fan, s'ha d'esperar molt Sara Roy.
Li preguntarem a la Sara. Truquem a la Sara Roy, a veure si ha llegit alguna vegada la Superpop o no ha llegit la Superpop.
Llegia, eh?
A tot això, em volies parlar del WhatsApp?
Sí, de fet, no volia que s'acabés aquí el programa obrint el debat més inacceptable, més inacabable del món, però sou d'enviar notes de veu per WhatsApp?
No!
Home, un clàssic d'aquest programa.
No! Quasi de tots els programes. Sí, no n'ha parlat gens i mai, Lluís.
Màxim 15 segons.
Diré una cosa, jo dic, quan m'envien una nota de veu, dic, no em funciona l'àudio i no l'escolto.
Vaig a buscar a veure si algun cop m'ho has dit, a veure.
Mira, ara... O de vegades dic, t'escolto després que ara estic en un bolo, i així, però vaig a buscar-ho, ara t'ho ensenyaré. O sigui, que sàpiga tothom que és mentida, sí que em funciona, però no l'escolto.
Us ho pregunto perquè a partir d'ara WhatsApp oferirà un nou servei, que és l'opció de transcriure aquests àudios
que arriben.
Exacte. Per tant, si reps un àudio i estàs en una reunió en un lloc on no pots escoltar-los, o ets l'Empar Moliner, doncs podràs transcriure-te. Però clar, què ens passa?
Que no ho fan en català.
No.
No em vull enfadar, però...
Sí, tio, estàs ja,
però...
cada dia, tio.
És horrible. Jo vaig al cotxe, sí, que em llegeix els WhatsApps. Clar, tothom m'escriu en català. La meva vida majoritàriament és en català. Me'ls llegeix en francès, en portuguès, i a vegades dic, què està dient? He d'interpretar el que m'esteu dient.
Doncs feu l'exercici de transcriure-ho tal i com WhatsApp ho decideixi, i segur que resulta molt divertit.
Exacte. No, segur.
I s'entén.
Aquest és el joc.
Segur que s'entén.
Perquè de moment només es pot transcriure castellà, anglès, rus i portuguès, que són algunes de les llengües més parlades del planeta. Tot i això, si encara si us envien notes en castellà o si us serveix, us sembla útil, voleu activar aquesta opció, perquè estarà desactivada per defecte, heu d'anar a configuració de WhatsApp, allà busqueu l'opció chats, i us hauria de sortir l'opció transcripcions de missatges de veu. Si encara no us surt, us heu d'esperar uns quants dies o a la propera actualització de WhatsApp.
Però jo vaig actualitzar aquesta setmana
Igual triga uns dies. Ho va anunciar Mark Zuckerberg el dijous, i és possible que en els pròxims dies on s'apliqui aquesta nova funcionalitat de WhatsApp, que al final és útil, i jo què sé, haurem de lluitar una mica. Jo, mira, tinc una cosa al cap, que mira, te la tiro aquí i si vols la fas al teu programa o no. Però hi havia una iniciativa...
Atraco, atraco.
Hi ha diverses iniciatives per generar una veu en català i transcriptors de veu i transcriptors de veu i aquestes eines en català per fer d'intermediaris i donar-li fet ja a les plataformes, perquè les plataformes no hagin de fer aquesta feina en català. Hi ha diverses iniciatives, algunes liderades pel govern de la Generalitat, com Aina, i m'agradaria saber en quin punt està aquesta
iniciativa. A mi també, perquè vam parlar amb la Gina Tost.
La Gina Tost, que està al capdavant d'això.
Correcte. En quin punt està això?
En quin punt està això, i no sé fins a quin punt és això de donar-li aquesta API, aquesta dir-li a WhatsApp. Mira, aquí ho tens tot en català per si ho vols aplicar com s'està fent amb els doblatges de les sèries que les plataformes pengen. Les plataformes no doblen les pel·lis, no doblen les sèries, però si ja les has doblat tu, sí que ho agafen.
Els hi pots cedir el catàleg, diguem-ne. Doncs ho perseguirem, també li preguntarem a la Gina Tost.
Avui no parlarem amb el Josep Maria Ganyet, que coneix les
coses d'internet. Mira, li preguntem avui. Avui parlarem amb en Josep Maria Ganyet a partir de 6:15 de la tarda. En fi, això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, per què?
Sí, està bé. A la tarda.
I encara em pregunta per què ho diu sempre el Lluís i no jo.
No, tot el que dona nervis, ara diré ràdio, anava a dir. Sort que m'heu apuntat.
Va, serviu cafetó a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
Senyor, quins dilluns més macos, ens esperen a la ràdio i està molt bé que els gaudiu amb nosaltres. Per cert, línies obertes sempre de sempre. Avui no fem pregunta en concret, però ja ho sabeu. 607-07-0901, 607-07-0901. Ens podeu dir el que considereu. Mira, seria molt interessant, si a algú li funciona això del WhatsApp de la transcripció, que ens ho digui.
I llavors li enviem nosaltres una nota de veu i que li transcrigui.
Ah, i que li transcrigui. Sí. Repeteix quina era la funció, que havien d'anar a...
Sí, has d'anar a configuració, a xats, i allà a xats t'hauria de sortir l'opció transcriure notes d'àudio.
Oh! Ah, què?
La tens aquí?
No. Diu, l'altre dia, ara he obert el WhatsApp, que el ja té el Fran està. Normalment, ara te'l passo, Fran?
Vinga, ja han contestat,
L'altre dia la Carot va dir que volia un pin de l'antic TV3 o Catalunya Ràdio.
Oh! Un pin volia?
Sí. Oh. Jo en tinc un... I sóc de Sant Feliu.
Oh!
Xavi, hem de fer negocis.
El ven o te'l regala?
A veure, Xavi, de Sant Feliu.
Xavi, a veure.
El 19 de desembre és el meu aniversari. Seria tot un detall. Tot un detall. Jo que t'acompanyo cada tarda.
És el 19 de desembre?
Em diu, te'l regalo. Tu ets el 16 i el 19?
Us anava a dir que aprofitem. Aprofitem per dir-ho tot.
Però heu de saber que aquest oient que ens escriu...
Home, que em diu que me'l regala.
Bravo! No, un moment. Que el porti. Que el porti aquí.
Vine un dia, aquí. Xavi.
No, però el Xavi heu de saber que és la persona que ens va escriure la setmana passada i si ve, ens ha de fer una promesa, que és que ens porti o bé la col·lecció de consoles que funcionen, que té més de 500, i també la col·lecció de còmics que té guardat en un armari.
Ara ho veig, a mi si em portes el pin, Xavi, jo sóc feliç,
Ara m'has espantat, amb lo de la col·lecció de consoles.
Apa, vinga, va! Serviu cafetó amb gotes.
Correcte.
Si està bé a la tarda.
607-07-09-01. Va, parlem de futbol, Lluís, que aquí et necessito proactiu, L'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, ha revelat que l'endemà del referèndum de l'1 d'octubre, el 2017, la Federació Espanyola, mitjançant el seu seleccionador, el va pressionar perquè demanés disculpes per haver-se posicionat a favor del dret a decidir de Catalunya. Us fem un resum de la situació, Fran.
A veure, tot això va passar, segons Piqué, l'endemà del partit Barça-Les Palmes, era un partit de Lliga, que no es va suspendre, tot i que hi va haver les càrregues policials, i es va jugar a porta tancada al Camp Nou. El primer partit, diria, i únic que s'ha jugat a porta tancada en aquest estadi. Anem a fer memòria perquè...
Voluntàriament, després hi van haver els de la pandèmia.
Efectivament. Aquell dia, l'1 d'octubre, després del partit, va parlar en roda de premsa i hem fet un petit resum del que va dir. Primer, sobre el que ell opinava del que havia estat la jornada de votació a tot el país.
Cuando se vota, se puede votar que sí, se puede votar que no y se puede votar en blanco, pero se vota. Soy y me siento catalán y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años. No ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado, ¿no?
Això és el que deia Piqué, és un fragment llarg on se li van fent diverses preguntes sobre el que va passar en aquella jornada del referèndum i també doncs, molts periodistes de
visiblement fora... emocionat,
sí, efectivament. Sí, 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 molt,
sí,
eh?
Sí, sí, molt, visiblement molt, sí. Emocionat, ho hem hagut de compactar perquè era una compareixença molt llarga, però en aquest context doncs, també se li demana, si tenint en compte doncs, que ell defensa el dret a decidir dels catalans, ja heu sentit també que ell deia doncs, me siento catalán, si ell es veu com havia estat durant molts anys doncs, defensant la selecció espanyola després d'aquestes declaracions. Això és el que diu.
Creo que puedo seguir yendo a la selección porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña. Si no, no iría. Si el míster o cualquier persona de la Junta, de la Federación, perdón, cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado.
Era important posar això perquè és el context que necessitem per saber
què és
el que havia dit Gerard Piqué. Això, insistim, és el que va dir el dia del referèndum, però en els darrers 7 anys s'havia anat significant, ja ho sabeu, en algunes manifestacions, fins i tot se l'havia vist amb els seus fills a favor de que Catalunya doncs, pogués decidir. Ja heu vist que ell no s'ha declarat mai independentista, sinó que ell defensava el fet de votar. Això era el dia 1. El dia 2, Piqué... diu que tant el seleccionador espanyol de l'època, en aquell cas Julen Lopetegui, com el capità de la selecció en aquell moment era Sergio Ramos, li van dir que demanés perdó per aquesta posició pública que tot just acabem de sentir. És un fragment que ha transcendit en les últimes hores, que segurament heu sentit, i que s'emetrà íntegrament aquest dijous en la docusèrie de David Carabén, el nou clam del 3CAT. Diu això.
Vaig anar a la selecció espanyola, vaig anar a Madrid i arribo a les Roses i sorprenentment aquella nit m'agafa el míster i el capità, que era el Joan Lopetegui i el Sergio Ramos, i em diu en Gerard, has de demanar perdó, tu t'has posicionat molt a favor de Catalunya, i dic, home, jo crec que m'he posicionat en el dret de votar, poder decidir, no faré cap declaració ni demanaré perdó.
Ell diu que no farà cap declaració ni demanarà perdó.
Clar, quan li diuen que demani perdó perquè s'ha posicionat, li estan demanant, li estan dient que demani perdó per pensar el que pensa. És, no és,
li estan dient que pensa malament.
Clar, i això és molt curiós, no? No ha fet un acte, no ha comès... És a dir, li estan dient que demani perdó perquè s'ha posicionat a favor del dret, perquè ha opinat què cal fer.
Sí, sí, sí.
Piqué acaba d'arribar, ell ho ha explicat, a la concentració de la selecció. Ell té davant el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, i el capità Sergio Ramos. Li diuen que ha de venir perdó. Ell diu que no, que si volen doncs pot fer una roda de premsa, però hi ha un altre punt d'aquest document, que és quan veu que la federació, i en aquest cas mitjançant el seleccionador, ho té tot preparat perquè demani disculpes.
Julen Lopetegui, un paper, m'havia escrit ja el que havia de dir. I diu, i demà tens que fer una roda de premsa, i tal, i dic... Ja vaig a l'habitació, em llegeixo el paper, vaig tirar el paper a la papelera i dic, vaig baixar i dic, mira, si voleu que faci una reprensa, jo la faré, però la faré a la meva manera. Va. I diré el que jo cregui. O sigui, i no demanaré perdó, ja us puc avisar.
És a dir, que tenia un paper on ja li havien escrit que és el que havia de dir, i ho va dir a la paperera. Llàstima que ho llancés, perquè si no seria un document històric ara mateix.
Històric i que potser serviria a efectes legals alguna cosa.
M'ha recordat molt a una conversa que vam tenir fa un parell de setmanes, diria, aquí, que sobre quan tenim proves que no sabem que ho són, proves que no tenim, que no sabem què ho són i que poden servir, en aquest cas, en una contesa. Bé, Piqué, recordem que va seguir en la selecció. Estem parlant de l'octubre del 2017, però l'agost del 2018 ja ho va deixar i ja no va anar més amb la selecció.
Lluís, què en penses de tot això?
Ostres, és complexa.
Com a marca, és a dir, com a marca Piqué, com a reacció de la selecció espanyola, la reacció de Gerard Piqué, aquest comunicat...
Sí, anem a veure. És complexa perquè aquí arribem primer a... Hi ha Lopetegui i Ramos que li demanen una rectificació, un perdó, etc. Un representa l'Estat, mitjançant la Federació Espanyola, i per tant els interessos d'aquesta Federació Espanyola, que és una entitat privada, però que depèn de l'Estat. I l'altre representa la incultura d'un país. Sergio Ramos és la incultura d'un país. Dins d'aquesta incultura hi ha la mesquinesa de dies que volen barrejar política i esport. Anem a veure, la política, gràcies a Déu, està immersa en tots els estats de la vida.
Som éssers polítics, no?
No, és que som éssers polítics, és que el comerç té política, l'empresa té política, la ciència té política, les ciutats tenen política.
Dir soc apolític és polític.
I dic gràcies a Déu perquè els estats que està prohibida la política són els que ens haurien de fer patir. Aleshores, en aquest sentit, des del naixement de les primeres Olimpíades en el 776 abans de Crist, on lluiten ciutats-estat com Nerea, Eritrea, Olimpio, Tebas, Maratón, Atenes, etc., ja s'estava demostrant quin era el poble no amb millors aptituds esportives, sinó més poderós. Per tant, política també. Què fa Piqué? Piqué, al final, el que està demostrant és una sensibilitat perquè el seu poble ha intentat dir la seva. No ha intentat decidir, perquè és mentida. El 1 d'octubre, la història ens ho demostra, no es va decidir res, tot i que una opció va guanyar clarament. Però sí que el poble va voler dir la seva, simplement va voler expressar-se. I dins d'aquesta expressió hi va haver una agressió ferotge dels cossos i dels cossos, com li diuen, cuerpos
i forces de seguretat
de l'Estat, de forma totalment desproporcionada. I ens trobem un Piqué que em representa, però jo també vaig plorar molt aquell dia.
Home, clar,
jo recordo que estava a casa amb el nen, un nen petit, que no podíem sortir al carrer. Em va fer por anar a votar amb ell perquè veia per televisió com estaven agredint, i tot i així, al final, vaig sortir amb el meu fill per votar. Què fa Piqué, en realitat? Piqué està mostrant el que va passar en aquest país. Però o la incultura, Sergio Ramos, els interessos d'un estat, això ho penalitzen.
I Piqué, en aquestes declaracions que sentíem, estava afectat perquè els seus congèneres havien rebut pals, independentment de quin sigui el motiu.
Exacte.
Les forces policials, que teòricament han de defensar, estaven rebent hòsties a tot arreu.
I fotien hòsties només pel... No és pel dret a decidir, sinó pel dret a expressar-se. La gent només va voler expressar-se.
Tu dius que estaves emocionat, i aquí jo me'n recordo, a Catalunya Ràdio, molta gent que no pensava anar a votar, al final van anar a votar. Un, per exemple, el Xavi Fina, el nostre company Xavi Fina. Llavors, quan Piqué s'emociona perquè estan pagant, com tu dius, els seus congèneres, i és veritat, venim del A por ellos, i aquesta idea de ellos... nosaltres, és la que separa, en realitat, és la que fa dos pobles, en realitat. Tu no dius a per nosaltres, dius a per ells, que són uns altres, i és per això l'emoció de tothom aquí, no? I em semblen unes declaracions, per cert, en aquell moment molt, molt valentes per part de Gerard Piqué, perquè aquestes conseqüències que estem sentint...
I molt equilibrades, en part, estan molt mesurades.
Sergi Roberto, em sembla que també va anar a votar el dia 1, també es va significar, i ell, en canvi, no va rebre crítiques.
Perquè també era una persona, Piqué, que s'especificava de forma molt més clara, sense cap mena de complexa. Sempre ho ha fet d'aquesta manera, Piqué. Sempre ha estat molt autèntic, es diu avui en dia. I aquesta autenticitat fora d'Espanya, fora de Catalunya, en alguns els hi molesta. Però sobretot és això. El que em sembla realment pervers és que la visió més reaccionària i més totalitarista veu el fet de que una cosa estigui polititzada com una cosa negativa. I no, el franquisme, gràcies a Déu, ha passat. I, per tant, que una cosa estigui polititzada
vol dir... en contra del que pensa.
Al final, la politització de la societat és el sentiment de la ciutadania. Perquè, per tant, que una cosa estigui polititzada no és per ser dolenta.
Clar, però si, per aquesta mateixa regla de tres també està polititzat el dir-li a algú has de demanar perdó per significar-te.
I m'agradaria, moriria per llegir el text.
El comunicat,
Sí, això volia dir, perquè primer aquest text es va perdre, però és que jo crec que tots estaríem d'acord que no el va escriure Julen Lopetegui.
Home, no.
No siguis cruel. No conec les seves dots.
El va escriure Sergio Ramos.
Espero que sí.
Crueltat.
Espero que sí, i que li hagués fet una foto Piqué. I després també dona per plantejar-se des de quina posició et sents amb dret a demanar això. No? Ets un entrenador, un seleccionador.
No, i la posició global, més enllà d'això, quina posició com a representant de l'Estat.
Correcte.
Estàs demanant això.
Qui ha parlat amb tu, també.
Sergio Ramos és la persona que després de contestar concretament aquesta casa, Catalunya Ràdio, que li van fer una pregunta en català, i ara què? Respondem-ho en andalús, no? Li van molestar qui respongués amb la llengua... Aquest és Sergio Ramos.
La resposta és... Clar que sí. Clar que sí, com diu la meva sogra.
Se sap si des del club el van recolzar, a Gerard Piqué?
Jo ho desconec.
Tinc una sorpresa per vosaltres. Heu sentit abans el single de la Sara Roy?
Sí.
Que es diu, de fet, avui publica Alter Ego, i sentíem Sortiré la Superpop.
Sí.
De seguida parlem amb la Sara Roy. Fem una pausa, 2 minuts i parlem amb ella.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Oye, pero será volar, ¿eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. AINA, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno de España.
Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Mm. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol i loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arriben els concerts de Nadal a BCN Clàssics.
Emociona't amb els Carmina Burana, interpretats per l'Orfeó Donostierra, l'Orquestra Ada Simfònica Alicante i el seu director, Josep Vicent.
I gaudeix d'un homenatge a Handel amb música aquàtica i música per als Reials Focs d'Artifici amb Le Concert d'Estrer.
Regala entrades i abonaments. Entra a bcnclàssics.cat.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Ja pots fer el donatiu a la Marató per les Malalties Respiratòries. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Passa un minutet de 4:45 de la tarda.
Surt de les Superpop, tothom sap qui sóc. La protagonista, la primera a les llistes, la reina del pop.
Surto a la Superpop, diu, en part.
Surto i no sortiré.
Surto a la Superpop. Avui es publica Alter Ego, el nou disc de Sara Roy, i nosaltres hem dit Superpop, però si la Sara Roy és molt jove.
Però llavors, si ara no es publica, la Sara Roy... Quan surt el Superpop?
No ho sé. Ara parlem amb ella. Perquè la Sara Roy té 27 anys, per tant, la Superpop, Carlos, es va deixar d'editar quan la Sara en tenia 13.
Sí, més o menys. 2011 ja no hi havia Superpop en paper.
Recordeu que jo tenia un amic que treballava a Superpop que havia escrit unes 30 vegades mi primera vez. Tenia bigoti, aquest senyor.
Sara Roy, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
Primer de tot, felicitats per la publicació d'Alter Ego, el nou disc de...
Moltes gràcies.
De Sara Roy. I, en segon lloc, a veure, ha despertat molta curiositat la teva relació amb la Superpop, Sara. A veure, Ampar i Lluís.
A veure, jo he de dir que jo és la primera revista, a part de les revistes que jo recordo de petita, tipus Cavall Fort i això, que no sé ben bé amb quants anys la tenia, jo la Superpop la recordo com la meva primera revista de música i de pop i de famosos.
Veus? Amb 10 anyets.
Llavors, jo crec que amb 9, 8 anys
però
o així...
Ja comença
que...
molt jove, amb Macedònia. Aleshores, és normal que tingui la gent a la Superpop.
Clar, Macedònia, t'ho devien donar a la redacció de TV3.
Tu eres una Macedònia.
Clar.
Una Macedònia.
Sí, eres una fruiteta.
Però jo vaig ser a Macedònia amb 13 anys i jo crec que la revista la vaig consumir.
Macedònia és un cas d'edatisme terrible.
Sí, però penseu que la Sara és Macedònia...
Quan es fan grans, les fan fora.
La Sara Roy és Macedònia... post superpop, és a dir, un cop ja han tancat la superpop. Però
llavors ara tu, quan dius surto de la superpop...
Home, parxís, mare de Déu, jo sóc poc parxís.
Escolta una cosa.
La Sara no sap ni què és parxís.
No, ni ganes.
Bueno, espera,
sí, perquè han fet el documental ara de parxís.
Perquè era l'equivalent a una... Bueno, no, els parxís sempre van ser els mateixos.
Pels pares, veus? Pels pares. Us ha dit pares, ara.
Escolteu, surto a la superpop, però ara no fan la superpop, Sara.
Ja, bueno, però és una manera de somiar. Jo amb aquesta cançó ja vaig agafar com les coses que a mi m'agradaven de petita i com amb el que jo somiava ser amb una diva del pop d'aquestes que sortien a la Superpop i que jo tenia l'habitació plena de pòsters penjats.
Home, jo també.
Llavors és com una mica doncs, aquest somni de dir jo també vull estar aquí.
Ah, com Lizzie McGuire, és una mica aquest somni de Lizzie McGuire.
Ai, 100%.
Oi que sí? Veus? 100%. És que ja t'he pillat el rotllo, ja t'he pillat el rotllo. Més preguntes per la Sara Roy? Sí. Concerts, Sara? El proper concert?
Ei, doncs fem la presentació a la Sala Apolo el dia 18 de gener, que serà una festassa amb tota la banda. Jo crec que no us ho podeu perdre i, òbviament, esteu convidadíssims.
Ah, bravo, bravo, així ens agrada.
Molt bé, molt bé. Endavant.
18 de gener, a la Sala Apolo, Sara Roy presenta el seu nou disc, Alter Ego.
Em sap greu, aprofitant que tenim a la Sara, li hem de fer una petició, no?
Home,
per aquest 18 de gener.
Para, atenció, Sara, el que et demanem.
No, no, de veritat,
Ai, ja em liareu.
Hem de parar-ho.
Ara el liarem. No, és que ara ja ho has dit tu. Ara el liarem. Nosaltres aquí tenim un costum de que quan algun amic del programa, col·laborador, té un micròfon al davant o fa un acte especial, en aquest cas, com és la teva presentació del disc a la Sala Apolo, que és un acte que no ens negaràs, que és molt important. És el més important, potser podríem dir, del 2025.
Ara.
Tenim
molt
el costum...
important.
Molt important. Tenim el costum de demanar-li que coli una paraula que hem popularitzat aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, que és la paraula carquinyoli. M'estàs familiaritzat amb la paraula carquinyoli?
Ara. A part de que m'encanta, ni el meu avi sempre menjava, m'encanta la paraula.
Us ho arreglo ara mateix. En aquesta cançó tu dius, sortiré al super... surto a la superpop, sóc la reina del pop. Has rimat pop en pop. Pots canviar-ho.
I
pots dir, sortiré al superpop, espero que moli.
Moli.
Sí.
Espero que moli.
Que moli, de molar.
Espero que moli. Sortiré al superpop. Espero que moli. Jo seré la reina...
Del carquinyoli.
Sóc un carquinyoli.
Bravo! La cançó de la baix, eh?
Si rimes pop amb pop, pots fer oli amb carquinyoli.
No,
t'ho demano, per favor.
Sí, sí.
Jo et faig d'anar a la baix.
Jo m'ho apunto, vale? No sé si me'n recordaré pel 18. Però com
no,
que
Sara, no et preocupis.
M'ho podreu recordar.
Exacte.
No siguem xantatgistes.
No et vull posar a pressió, val, Sara? Però això va passar a l'últim concert dels Blaumut.
Veuré aigua i el coll supersec. Sembla que jo menja carquinyolis, no?
Espera't. Ai, espera, no, l'altre tall.
Sí, ja ho ha dit.
Bona nit, carquinyolis!
Ho va dir tres vegades, ho va dir.
Va obrir així el concert amb bona nit, carquinyolis.
I no es veia la pistola per al lloc,
Ho hem de fer,
entre bambalines.
Sara, escolta.
Ho hem de fer, ja ho tinc apuntat, eh?
T'ho recordem el dia 18 de gener. Fran, ho tens o no?
Vinga.
Mira, escolta. Has sentit el Blaumut? Has sentit en Xavi?
Brutal.
No et vull posar pressió, però la paraula carquinyoli ha de sonar el proper 18 de gener a la Sala Apolo a la presentació del disc Alter Ego de la Sara Roy. Sara, moltes gràcies, estimada.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Va, que parlem del sector turístic, perquè tenim el sector turístic en peu de guerra. No sé si ho sabeu, però a partir del 2 de desembre, és a dir, dilluns que ve, entra en vigor un nou registre de viatgers. Ho sabíeu, Ampara i Lluís?
Registre, què vol dir?
Registre de viatgers.
Pregunten més coses.
No,
veuràs, exactament.
Fliparàs en colors. Anna Escura, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, què ens demanaran?
Mira, fins ara, quan feies el check-in, s'havien de presentar el DNI o el passaport i la targeta de crèdit. I fins aquí, tot bé. A partir d'ara, pren nota. També s'hauran de proporcionar el lloc de residència habitual, el telèfon mòbil i el telèfon fix, com que en tenim
tots.
Ostres,
si no en tenim.
Aquí està el tema. Correu electrònic, relació de parentesc entre els viatgers quan hi hagi menors d'edat, hi ha les dades de pagament, a més, s'hi haurà d'afegir la data de caducitat de la targeta.
Però, Anna, això parlo en plata, només els guiris?
No,
o nosaltres,
no,
si, per exemple, si jo me'n vaig a Múrcia... També t'has d'això?
Agafes una casa rural al Penedès amb els teus amics per celebrar el 40 aniversari d'algú? També.
Hòstia.
Si agafes una habitació prohibida amb algú, també?
També.
Sí? És que això és el que dèiem.
A la França,
ho pensàveu tots, i lladres...
Fins a...
Parentesc, és mi sobrina. No, però a veure, un moment, no estem fent un acudit de senyoro.
Ara,
ja per favor.
Mira, els viatgers hauran de notificar una quarantena de dades. Fins ara en donaven 14. I no només això. Un cop l'establiment tingui totes aquestes dades, les haurà de notificar a la policia, en aquest cas a Catalunya, els Mossos, en un termini no superior a les 24 hores després de fer la reserva.
Clar, això té tot el sector turístic content, saps?
Home, perquè molt,
imagina't que has de tramitar totes aquestes dades de tots els teus clients a cada 24 hores.
Ara hi entrarem. A banda dels hotels, tot això afecta també, ara ho dèiem, apartaments turístics, cases rurals, càmpings, zones d'estacionament d'autocaravanes i qualsevol altre allotjament de caràcter turístic que us vingui al cap. Evidentment, aquesta mesura també afecta les agències de viatges, que deuen estar contentíssimes, Anna.
Però, contentíssim, molt. I això no és tot, perquè pel que fa als vehicles de lloguer, les empreses, a part de totes aquestes dades...
Les empreses o el particular que el llogui?
Les empreses hauran de notificar més de 80 dades del client i del vehicle. Per exemple, marca, model i color del vehicle, quilòmetres que té el vehicle, quan surt i quan arriba, dia d'entrega, número de vestidor i si té GPS.
Número de vestidor, eh?
Però això ho han de comunicar a l'Estat, diguem-ne.
A la policia.
A la policia.
A la policia,
per sort, crec que aquestes dades, les empreses de lloguer, tu quan agafes un cotxe ja les agafen, aquestes dades. Vull dir que tu no has d'anar a l'hotel a donar aquestes dades.
Els cotxes no, però clar, tu estàs donant tota una sèrie de dades teves que no donaves fins ara i que jo no sé fins a quin punt vull que aquell senyor d'aquell hotel o d'aquella casa rural...
No, això és evident. Són dues coses, però jo crec que els cotxes de lloguer aquestes dades ja les tenien, passa que ara les han de facilitar la policia.
El que passa també, per exemple, en el cas dels hotels és, els hotels es queixen perquè, per exemple, et demanen número de targeta de crèdit. Clar, tu fins ara a l'hotel vas i pagues amb targeta de crèdit i l'hoteler no sap quina és la teva targeta de crèdit. Ell ho cobra i ja està, i aquestes dades no se les guarda ell. Ara els obliga a guardar el teu número de targeta de crèdit junt amb el teu nom, amb el teu cognom, amb el teu DNI...
I el teu telèfon, porres!
És una bossa
i l'adreça de casa teva.
I a més, m'imagino que això els obligarà a endurir els sistemes de protecció de dades, perquè si no passarà, i no vull dir-ho malament, crec que era l'Hospital Clínic, que van rebre una sanció per part de la Generalitat per no tenir, per haver tingut una fuga d'informació per no tenir els serveis adequats.
Bueno, és que vull dir... una mina, això, és una mina per
retracar. És un marrón.
I no només és que tinguin la teva targeta de crèdit, és que saben quins dies no estaràs a casa teva.
Home, estic posant nerviosa.
Li prevec un èxit de 60 dies de durada.
Exacte.
Mira, segons el govern, aquesta mesura...
espanyol és l'únic país europeu que endureix el registre de viatges. De fet, cap altre país europeu preveu, per ara, ser tan estricte i exhaustiu en la sol·licitud de dades personals.
I és que, segons el govern, aquesta mesura és per facilitar la feina de prevenció d'activitats il·legals i lluitar contra el crim organitzat i el terrorisme. A mi m'agafa una mica de sensació de Minority Report 1984, una mica tot plegat.
La sensació de control és heavy, eh?
Ah,
hi ha hagut diverses moratòries, Lluís, i ara sembla que sí que entra en vigor, perquè llegíem un article, si mal no recordo, del
4 d'octubre.
Sí,
4 d'octubre.
A Catalunya Ràdio n'hem anat informant els serveis informatius, sí. I ara ja que arriba dilluns, serà dilluns, ara sembla que sí que sí.
És a dir, en la línia d'això que deies, Lluís, hi havia un article el 4 d'octubre que deia, sembla que el govern recularà. Doncs no, sembla que s'implementa ja a partir de dilluns.
Jo no he parlat de recular, he parlat de que es posarà en vigor i tindrà una durada de 60 dies perquè serà insuportable i inassumible.
Ai, evidentment aquesta mesura té tot el sector turístic en contra i, és més, segons publiquen alguns diaris, aquesta norma atempta contra la normativa europea de protecció de dades i la Comissió Europea està en contra de la seva posada en marxa. En un moment en què absolutament tothom, amb una mínima autoritat, ens demana que anem amb 50.000 ulls a l'hora de compartir qualsevol de les nostres dades, doncs mira, de cop i volta se'ns demana tot això. En parlem, si us sembla, i li fem totes les preguntes que vulgueu, amb Víctor Rosselló, advocat expert en protecció de dades. Víctor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Déu-n'hi-do, ens hem posat les mans al cap, eh?
Bueno, una mica sí. Sí que és una norma que té el sector revolucionat i de fet, doncs, sí, com bé dius, doncs, hi ha molts dubtes sobre si això compleix la normativa o no i bé, hi ha cert rebombori a nivell europeu, com dèieu.
La gent ens hem posat les mans al cap amb raó, entenc, eh?
Sí, a veure, és que hi ha uns principis bàsics en tema de protecció de dades que quan de complir administracions públiques i privades i empreses privades, que és el principi de proporcionalitat, no? És a dir, que tota aquella dada que tu demanis té que estar justificada per una finalitat concreta. Llavors, clar, quan parlem de, com deies tu, no?, prevenció del terrorisme i altres activitats il·lícites, doncs s'hauria de ser molt cautelós per justificar per què, per exemple, necessiten el color del cotxe que has llogat o el teu correu electrònic, no? Llavors, tot això, si ens remuntem al 2018, l'Agència de Protecció de Dades va fer un informe sobre de...
Sembla que tenim problemes de connexió amb el Víctor.
Que s'hauria de justificar la proporcionalitat.
No, Víctor, és que et sentíem
sí,
com
no sé si... m'escolteu millor.
Sí, sentim una mica millor, ara semblava que parlessis molt, molt a poc a poc. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, sí. Reconnectem el Víctor, perquè ens interessa molt el que ens ha d'explicar en Víctor Rosselló, advocat expert en protecció de dades. En part, Lluís, aneu apuntant,
eh?
Sí. Preguntes. Ara venim.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Però què fas, Doc?
Una màquina del temps. Necessito tornar a les rebaixes d'estiu per comprar el sofà que m'agradava tant amb un bon descompte.
I si en lloc de marejar l'espai-temps aprofites la Black Week de Galeries del Tresillo, que tenen un descompte de fins al 60%?
Potser sí.
Relaxem-nos més. Arriba la Black Week a Galeries del Tresillo amb fins un 60% de descompte en tota la botiga. Galeries del Tresillo.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili. Posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Jo quan em violava, i així dia també, intentava dir no ha passat res, oblidar-me el dia següent, ara ja ha passat. Era la meva manera de sobreviure.
Què passa quan el teu abusador és la teva parella?
Jo deia que no, però quan deia que no, em castigava.
Aquest dilluns, dia de la violència contra les dones, coneixem la història de la Sara, que va ser violada pel seu marit durant 20 anys.
No era conscient que m'estava violant fins que m'ho va dir una advocada.
Aquest dilluns de 9 a 10 del vespre, a Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Les violacions matrimonials passen a dins del dormitori, on no et veu ningú.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veiem!
Bye!
Adéu!
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
Passa un minutet de 3:45 de la tarda. Sembla que hem recuperat en Víctor Rosselló, advocat expert en protecció de dades, arran d'aquesta nova normativa que sembla que demanarà a tots els viatgers un tou de dades, fins a 40 dades noves, que fins ara no ens demanaven. Víctor, sembla que et tenim aquí de nou, eh?
Sí, sembla que sí. A veure si
ens aguanta la connexió. Escolta, Víctor, com a expert en dret digital, creus que aquesta mesura vulnera drets i protecció de dades dels viatgers?
Sí, alguna mica del que dèiem, que no sé fins on he arribat, parlava del principi de proporcionalitat, no? Que és bàsicament que qualsevol informació que es demani ha d'estar justificada per una finalitat concreta, no? Llavors, clar, aquestes preguntes, demanar certes, fer cert tipus de preguntes o registres que ara es volen demanar, per mi és realment complicat de que enquadrin dintre aquesta proporcionalitat, no? Per tant, clar, donar una resposta categòrica és difícil, no? Però sí que és veritat que quan el govern o qualsevol fa una mesura d'aquest tipus, ho ha de fer justificant que tot aquest nivell de dades realment tenen una finalitat que entra dintre d'aquesta prevenció del terrorisme o del crim organitzat, no? Evidentment, al final, qualsevol dada és eventual de ser utilitzada per això, no? Perquè al final, doncs bé, com més dades tinguin, diguéssim, més fàcil els és la feina, no? Però estem parlant d'informació, com tu deies, sensible i que ha d'estar molt ben justificat que es demani, no?
I a més, el que deia l'Empar, no? Ara, que estarà tot juntet, seran com packs d'informació, jo no sé fins a quin punt estan preparats d'avui a dilluns tots els hostalers, hostaleres, diferents negocis, cases rurals, per tenir uns sistemes infranquejables pels hackers.
Clar, de fet, un dels motius d'aquestes moratòries és que tampoc el sistema està preparat, no? Perquè al final el sistema el facilita l'administració pública i és un sistema pel qual els hotelers i totes les entitats, diguéssim, o qui està afectat per això, ha d'entrar i introduir les dades, no? Per tant, qui és responsable de la seguretat d'aquest sistema és l'administració pública.
Ah, d'acord. Aquesta
l'està posant i l'està fent obligatori per llei, no? Per tant, aquí el tema és que els han de donar accés a aquest sistema, no tant que els seus propis sistemes
s'interconnecti, sinó que el sistema com a tal estigui preparat.
D'acord. Jo ho dic perquè hi havia el precedent de l'Hospital Clínic, que la Generalitat l'havia acusat de no tenir una ciberseguretat prou resistent als atacs dels hackers. Això canvia una mica el discurs, no? Però, clar, les ha de recollir l'hoteler i introduir-les en aquest sistema. Entenc que ho ha de fer directament, perquè no hi hagi un sistema intermig.
Sí, la idea és aquesta, la idea que es faci demanar. De fet, ja es feia, amb Guàrdia Civil i amb Policia Nacional tenien un sistema fins ara que ja es demanaven dades, no tantes, però que ja es demanaven dades, i ara el que hem fet ha sigut canviar el sistema i demanar moltes més dades. I, per tant, diguéssim que el sistema ja existia, l'actualitzen i demanen que omplís molta més informació.
Clar, ara el Carlos m'apuntava com un CRM, com quan introdueixes les dades d'Hisenda, no?, diguem-ne?
Correcte, correcte. Ells hauran de... Em sembla que l'única excepció, em sembla que és amb gent, diguéssim, particular, que fa lloguer d'habitacions o d'apartaments propis, l'excepció és en comunicar digitalment, però han de comunicar igualment. Uh-huh. És a dir, que l'única excepció per utilitzar el registre telemàtic és aquest.
Víctor, hi ha alguna manera d'objectar això? És a dir, de dir... Tinc dret a dir no vull que tinguin explícitament aquestes dades?
És complicat, perquè, de fet, aquest informe que us comentava de l'agència, el que deia de l'Agència de Protecció de Dades, és que recollir aquesta informació està emparat per una llei i, per tant, estan obligats els hotelers a recollir-ho, no? Per tant, quins drets tenim com a usuaris? Doncs els drets seria accedir després a aquesta informació i, si es considera necessari, doncs esborrar algunes dades. Però negar-se a donar aquesta informació és difícil des del moment en què, segons, diguéssim, l'Agència de Protecció de Dades, hi ha una llei que els empara, no? Per tant, seria tant com em puc anar a donar informació a Hisenda? Home, doncs no gaire, no? Doncs aquí està una miqueta el debat, no? També és veritat que això és una mica més tècnic, però aquesta norma és un decret llei, no és una llei, que és una cosa diferent, eh? Vull dir, i per tant aquí jo crec que una miqueta també les objeccions anaven per aquesta via, no? Però si acaba sent llei i està en vigor i entra en vigor, hi ha una obligació legal de donar aquesta informació, per tant és difícil objectar.
Clar, però aquí jo ara m'imagino, ja em poso el cap en de grans cadenes hoteleres, eh? Una cosa és recollir les dades i donar-les directament a l'Estat, i l'altra cosa és que aquestes grans cadenes, o qui sigui, aprofiti i et faci firmar una clàusula de que també es queden les teves dades per publicitat. Per tant, entenc que ells tenen l'obligació de recollir-les i no desar-les en els seus sistemes propis.
Exacte. Aquí estaríem parlant precisament del tema aquest que comentàvem de la finalitat, no? Quan tornen a entregar les dades a qualsevol establiment, una de les coses que han d'informar és què pensen fer amb aquestes dades, no? I per tant, si en aquest cas la finalitat és complir amb aquesta llei, s'acaba aquí la finalitat. Una altra cosa és que ells després vulguin fer publicitat amb les dades que tens. Clar. Haurien d'informar-te i en aquest cas sí que necessitarien un consentiment explícit, no?
Ens hi hauríem final, de fixar molt quan signem això.
Molt llamin, són molt llamineres tenir aquesta informació per informar. Imagineu-vos, no? per finalitats comercials, qualsevol departament de màrqueting, de grans hoteleres i d'altres sectors, pagarien molts diners per tenir aquesta informació.
Ampar,
no només això. Imaginem que Belén Esteban se'n va a un hotel rural i que la senyora de l'entrada li diu apunti'm el telèfon. I la Belén diu calla, que em vendré un d'aquests, o un futbolista, no? Aquesta és una. Després, que tu, per exemple, quan et demanen el telèfon, sols mentir i equivocar-te amb un número al final perquè no vols que el tinguin. Llavors, com ho comprovaran que és el teu telèfon? Que et faran una perduda? I després, totes les persones que tenen fills adolescents i que estan a punt del viatge de final de batxillerat, que se'n van 500 éssers humans.
Menors d'edat.
Menors d'edat, 500 éssers humans en un hotel, aquella pobra gent, eh?
I que entra totes les dades, no?
Que demanen la targeta sanitària europea, això és veritat, és a dir, però aquells mestres sacrificats que van amb aquells éssers bípeds, que no tenen cap parentiu amb aquests éssers, què hauran de dir? Perquè no n'hi ha cap de parentiu amb aquells 500 nois.
Bueno, m'imagino en part aquí doncs, que els col·legis es dedicaran, quan informen d'aquestes sortides, a posar tota aquesta informació. I que, per tant, els pares estiguin informats a que realment hi hagi, es faci aquesta facilitació de dades, perquè com tu bé dius, quan estiguin allí físicament a l'establiment, doncs el mestre o la mestra no és ningú en aquest sentit, no? Per tant, entenc que les clàusules informatives de tot el que té a veure amb la sortida o l'excursió o el viatge hauran d'incloure també aquesta informació.
Però és molt interessant el que deia ara en Víctor, eh? Clar, és una informació... Ara imagineu-vos que teniu una informació d'un matrimoni ja parlo de convencionalitat absoluta, eh? Matrimoni, edats dels fills, quines són les rutines de viatge? Clar, és que és una borrada tenir això. De fet, estem tots molt preocupats clar, les cookies i pel rastre que deixem a Google i després ens estan demanant les edats dels nostres fills.
De fet, aquí l'única diferència és qui tindrà aquestes dades, que en teoria és l'Estat, que en teoria té la garantia que les protegeix. I...
No, però aquí no vaig. O sigui, que vigilem molt quan signem, perquè moltes vegades signem totes cegues.
Clar.
I potser hi ha un quadret que diu, signa vostè de donar les dades a l'Estat, que això és obligatori, és aquest decret llei, i l'altre que sigui, i de pas vol que li enviem notificacions i comunicacions pròpies
d'Estat. Les dades, abans d'arribar a l'Estat, passen per la senyora Paquita, que se les apunta a la casa de Sant Kevin de Vallfosca.
Però, en principi, la que és la senyora de Sant Kevin de Vallfosca, tenir aquest software, que entenc que jo és com la clave PIN i tot això que fas com autònom.
A Sant Kevin?
Clar, aquest és el tema. Tindrà... Aquest és el tema que els petits empresaris i els petits negocis, no sé, jo si ho tenen molt fàcil per adaptar-se a aquesta nova normativa.
Han de tenir internet, clar.
Sí, andate, si no tens internet, malament rai, perquè són sistemes telemàtics i, a més, el Real Decret parla de l'obligació de comunicació telemàtica. Llavors, clar, si no tens internet i si estàs en un hotel rural d'allí a la muntanya del Pallars, doncs serà difícil, no? Llavors, bé, la situació és la que és veritat que han anat tirant la pilota endavant durant molt de temps, i ara sembla que sí que sí. Veurem si realment dilluns això doncs acaba sent una realitat, no?
Tot això entenc que la finalitat és que la policia tingui les dades de tots els turistes que entren a l'Estat espanyol.
Turistes i nacionals, eh? Clar. Nacionals que es moguin per dintre de l'Estat. Al final la finalitat és investigació i activitats il·lícites. Al final, si us pareu a pensar el que dèiem, no? Per aquestes finalitats és que qualsevol informació és vàlida, no? Llavors aquí la pregunta, quan de ser rigorosa, de dir, bueno, fins on podem arribar, no? Que és lo realment, el que teníem ara no era suficient, que era el DNI o el passaport, les dades del passaport, home, doncs, si només és l'únic país d'Europa que ho està fent, doncs potser que ens fem aquesta pregunta.
Lluís, per acabar.
Sí, hola, Víctor, sóc el Lluís Carrasco. No, jo el que preveig és tot tipus d'incidències, perquè què succeeix si un nostre client es nega a facilitar dades protegit jurídicament per normativa que ell coneix concreta de lleis de la Unió Europea. I per una altra banda, davant d'aquesta incidència i de persones que s'hi neguin, què succeeix si un establiment al final accepta aquest client tot i no tenir totes les dades?
Clar, el propi decret té un règim sancionador i, per tant, no tenir registre és motiu de sanció i, per tant, podria ser sancionable via Ministeri de l'Interior. I l'altre és el fet de... Bé, si no dones les dades, doncs et podrien arribar a dir que el servei no es pot prestar, perquè és com una obligació legal més, doncs com quan vas a un centre del que sigui, doncs et fan posar unes sabatilles específiques, m'invento, no? Doncs aquí s'ha de donar aquesta informació. Si està a nivell de llei, la capacitat de negar-se del turista o nacional és molt limitada. Al final això entenc que s'haurà d'anar via agència i posar les denúncies que toqui, però en el moment concret serà difícil de saltar-s'ho això.
Víctor, no ens queda més temps, arrossegarem aquest tema, no et preocupis, que a partir de dilluns, quan es posi en vigor, ja en tornarem a parlar amb l'Empar i amb el Lluís. Empar Moliner, Lluís Carrasco, Víctor Rosselló, moltes gràcies a tots tres. Una abraçada.
A vosaltres, merci.
Fins ara, bonics.
Adeu.
Fins dilluns, que tingueu un bon dilluns. Ai, Anna Escura, Fran Domènech, Carlos Baraiber, gràcies, ens sentim demà, eh?
Adéu.
Nosaltres, res, quatre anuncis, anem al butlletí informatiu i a la tornada, la Montse Virgili, realitzadora de Les Dones i els Dies, que ens explica un testimoni que tindran avui a les 9, brutal.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària, per joves d'un a 100 anys.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
Jo no separo la brossa, em fa mandra.
Què dius?
Doncs nosaltres cuidem els clients reutilitzant i separant tots els envasos.
Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
Doncs no. I tu?
Esclar! Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd o al cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al compte-comptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
Més de 10 anys. Prop de 50.000 quilòmetres recorreguts. Més de 100 pobles visitats. Milers d'històries viscudes. I ara, tornem a la carretera. Per què ho faig, això? Doncs és molt senzill. Perquè m'encanta, perquè m'apassiona conèixer gent. Gent que trobo a cada racó, a cada pas que faig, a cada indret que visito.
Nova temporada del Foraster, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, Quim Masferrer descobreix Sant Pol de Mar.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.